Més informació a ib3notícies.com.
Bon vespre, en sa ta mare, la ruta d'Orfeu. Avui ens quedarem amb una frase de Tchaikovsky, i diu així: on no hi cap el cor, no hi ha lloc per la música. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu, la número 211, i que hem encetat escoltant música de Tchaikovsky, en concret un fragment de sa deliciosa serenada per instruments de corda. Tchaikovsky, aquell compositor que hem emprat per iniciar el programa amb aquella frase que diu: on no hi cap el cor, no hi ha lloc per la música. Avui tindrem dues seccions. Primer tindrem una conversa amb Jaume Tomàs, que mos també farà una selecció musical, el nostre convidat d'avui. Ell és clavecinista i director del Conservatori de Manacor. Ja el saludam. Bon vespre, senyor Tomàs.
Bon vespre.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
I a la segona part, Joan Roca, bon vespre.
Bon vespre.
El Serem el Taló i quina òpera...
Mira, avui no és la primera gran òpera de Verdi, no. Perquè en té abans algunes grans òperes. La primera gran òpera de Verdi. La Maledicció. Hagués pogut ser La Maledicció.
Sí.
Rigoletto.
Molt bé. Rigoletto, avui en mans de Joan Roca. Promet, la cosa promet. Vos saluda Pere Estalric en nom de tot l'equip d'aquesta ruta musical. Una ruta que ha produït Ana Maria Moreno i que tècnicament avui mos controla Miquel Soler. Benvingut, Miquel. I abans ara de començar ja a parlar amb el nostre convidat, que dèiem que és Jaume Tomàs, una mica més de música. Un fragment de la cinquena sinfonia de Schubert, ja que dijous que ve, en el Trull Teatre, la nostra sinfònica la té programada, juntament amb altres composicions de Mozart, de Haydn i de Vivaldi. Però a la segona part, aquesta delícia, que és com un homenatge, realment, un homenatge que fa Schubert a Mozart. Cinquena sinfonia, Allegretto, versió que sentim ara de Nikolaus Harnoncourt.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món,
ja ha estat a Farmosi, aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no? Que és digital inclús.
I trotja la ràdio en molt terapèutic.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. IB3 Ràdio. Es patrimoni. La ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio, amb Pere Estelric.
Amb Pere Estelric i avui també amb el director del Conservatori de Manacor, Jaume Tomàs. Bon vespre.
Bon vespre.
Moltes de gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres per convidar.
Com sempre demanam als nostres convidats que facin una tria musical. Vostè ha triat per començar Sofrena Musical. Bé, de fet, ha triat molt de Bach.
Sí.
Pau Casals deia que Bach és un miracle, no?
I Bach és per jo la composició més lluminosa que existeix.
Vostè és clavecinista, també?
Sí.
I Bach, com el duen? El concert italià i aquestes obres per clavicin, val?
Bach té moltíssim repertori, des de les suïts franceses, les angleses, les toquiates, partites, té per clavecí, tot lògicament escrit per clavecí, i bé, jo sempre he estat un dels compositors que m'ha agradat més, però llavors a sort de la interpretació amb el clavecí, que... quan s'interpreta la música amb el clavecí, quan toques Bach amb un clave, no és el mateix que quan toques amb un piano. Ja des del mateix mecanisme de l'instrument, la distància de la tecla, perquè en el clavecí, depèn del clavecí, normalment les tecles són més petites, i jo de petit vaig estudiar piano, vaig fer la carrera de piano, i quan passes de tocar un Bach amb un piano a tocar un Bach amb un clave, entens moltes coses de la configuració de la mà que envia, la velocitat de l'articulació també que envia, i quan el vaig començar a interpretar amb el clave, el vaig començar a entendre més.
Per tant, no és tan senzill passar piano, clave o clave, piano, no és automàtic.
No, són instruments diferents. L'organització del teclat és la mateixa, tot i que el clavecí, depèn del model, pot tenir més tecles o menys tecles, i a moltes varien moltes coses.
I de començar amb Ofrena Musical, és una de les obres cimeres de, diguem, de Joan Sebastià Bach, i no litúrgica, diguem-ho així, però si és que Bach és un Bach que no sigui litúrgic, també, no? Sentim un fragment d'aquesta Ofrena Musical, després vol dir de manera en què justifiqui aquesta tria, pintura. Escoltar Bach a un programa de ràdio de música clàssica igual no necessita justificació.
Jo crec que no.
S'hauria de justificar no posar Bach, Ventura.
Exactament.
Ofrena Musical, Johann Sebastian Bach. Gustav Leonhard, el clavicèmbal, interpreta aquest fragment de sofrena musical. És difícil, això, senyor Tomàs, tocar una esclave?
S'ha d'entendre. És una música que de lectura no és senzill i llavors el més complicat és entendre-la i saber-la expressar en diferents articulacions a l'hora de pujar en un escenari i d'explicar la música, perquè la música s'explica, la partitura se llegeix en el públic que escolta i clar, per fer-ho el més assequible possible quan la interpretació fa que llavors el públic l'entengui més o l'entengui manco.
Vos podria explicar al públic i a nosaltres també la gran diferència que hi ha entre un clavicèmbal i un piano, que molta gent diu, això deu ser el mateix.
Físicament s'assemblen. Tenen un prescut, tenen una coa, però
tenen tecles.
Tenen tecles i l'organització de les tecles és la mateixa. Però a nivell de construcció és totalment diferent, perquè els pianos a partir de 1880 fan els bastidors de ferro que aguanten, que és el que fan que l'afinació aguanti bé. I els clavecins estan fets íntegrament de fusta. Manco les parts de ferro, que són les cordes de llautó o d'aleacions, depèn del tipus de teclat, perquè no és el mateix un clavecí italià, un flamenc o un francès, i les clavilles, que també són de ferro. I, clar, són instruments molt sensibles en els canvis de temperatura i humitat. Perquè, com ben igual que els violins, que ha un instrument fet en fusta que té fàcil desafinar-se, els claves també necessiten una estabilitat i necessiten una humitat constant.
Vostè s'ha postulat com un intèrpret, i a més interessant intèrpret de música, el que deia música antiga, no? Intentar cercar l'esperit de tal com sonava la música a l'època en la que fou escrita. Per què creu que hi ha tot un moviment que la gent accepta? Per què ha florit aquest concepte de música antiga actualment?
No ho sé, i n'estic molt content, perquè darrerament hi ha molt més interès per la música antiga. Jo organitzo concerts i assistes a concerts en els que puc.
I a més interpreta concerts.
I també interpreta concerts, són feines que intento.
La setmana passada crec que va fer doble o triple, no ho sé.
Em van fer tres en un cap de setmana. I ha florit, és veritat, ha florit aquest interès. A Manacor mateix hem posat enguany, fèiem el segon festival de música antiga de Manacor. I a Inca també se n'ha posat en marxa un festival i és vera, hi ha com un renaixement d'aquesta música. Jo crec que és molt interessant escoltar la música antiga, si pot ser amb instrumentació original, ja si pot ser amb afinació, també amb afinació antiga encara millor, però és molt interessant escoltar la música com se pot pensar que se sentia en els moments que se reproduïa.
Perquè vostè se predisposa diferent quan ha de tocar amb l'esperit antic o amb un esperit modern, la mateixa partitura?
No és el mateix. Sobretot per el que he dit abans, dels temes de l'articulació i de l'acústica de la sala, també segons l'acústica de la sala, amb un clavecí se pot jugar més, s'allargar més les notes o fer un atac diferent. Sí, és...
Però després li sortirà i qualcú i li dirà, escolti, a mi les Goldberg m'agrada més en piano que en clave.
Ah, fantàstic, però això, tot és benvingut. I jo les Goldberg també les he estudiat en piano i té una sonoritat diferent i jo crec que tot s'ha d'escoltar en tots els instruments. Els pianos han evolucionat d'aquests instruments per qualsevol motiu, i si a la gent li agrada escoltar les variacions per piano, jo em pareix fantàstic.
Segona aturada musical, ha triat el concert de Brandenburg, número 5,
sí,
que és el concert de Brandenburg que té aquella cadència tan llarga de clavicèmbal, que dura gairebé 4 minuts.
Preciosa.
Tu saps les cadències més llargues que existeixen?
És que ve ser com el primer concert per piano, quasi, va ser una de les primeres obres escrites per grup de cambra un poc més nombrós, que el clavecí agafava una importància dins el que és el conjunt dels instruments. I sempre m'havia agradat molt aquest concert, i vaig tenir la sort l'any passat de poder-ho estudiar i interpretar amb músics de Lutze, i bueno, és una obra que sempre he escoltat molt, juntament amb els concerts per dos, tres i quatre claves, que també han estat les meves obres preferides de sempre.
I doncs sentim un fragment d'aquest concert de Brandenburg número 5, amb una versió que dirigeix Trevor Pinnock.
Thank you.
deliciós aquest trio de segon, que és el segon moviment del Concert de Brandenburg número 5 de Joan Sebastià Bach. Aquest segon moviment ja és clave, el violí i la flauta que fan un... Bé, gairebé se mouen sempre en el mateix tema, però és una autèntica delícia. Recordem els nostres oients, parlam amb Jaume Tomàs, que també vos ha fet una tria musical molt bachiana, molt bachiana. Senyor Tomàs, vostè dirigeix el Conservatori de Manacor.
Sí.
Hi ha una cantera de joves músics a Mallorca, o Balears en general?
Sí, sí, sí.
Creu que sí.
Hi ha una quantitat, bueno, una quantitat d'alumnat... I molt ben preparat, perquè això se veu quan he col·laborat en diferents orquestres, com l'Orquestra de Mallorca, i van alumnes i toquen alumnes del conservatori, i sempre me sorprèn lo predisposats i lo bé que toquen. I jo crec que cada vegada més, cada vegada els professors també estan formats amb unes pedagogies més, a lo millor... més integradores en sa música, i els al·lots troc que pugen prou diferent que fa uns anys.
Perquè mos podria explicar quina és la relació d'aquests conservatoris que hi ha per diferents pobles o per diferents llocs, quina relació tenen, després amb quina titulació surten, i quina és la relació que tenen en el conservatori professional?
Bueno, en el conservatori a Mallorca hi ha tres conservatoris municipals, que són els de Felanitx, Manacor i Inca, i...
Després també n'hi deu a calcula Menorca, n'hi deu a dos.
Exacte.
Dos a Menorca.
Aquests tres que he nomenat primer són municipals, depenent dels ajuntaments, i després hi ha el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, que depèn
del
govern. És de Menorca i és d'Eivissa i Formentera.
També és depenent del govern.
Exacte. Aquests. I després hi ha el Conservatori Superior. Clar, tots aquests conservatoris que no són els conservatoris superiors, els alumnes, quan acaben els estudis en aquests conservatoris, acaben en sots 6 cursos de professional i, teòricament, surten preparats per accedir en els Conservatori Superior.
Que el Conservatori Superior seria el que avui entendríem com a universitat, no?
Exacte. Sí. I quan acabarien el Conservatori Superior se li sortirien alumnes llicenciats.
I després hi ha l'ensenyança no reglada, és a dir, l'ensenyança lliure. Que se poden venir a examinar a final de curs o han de passar obligatòriament per un conservatori per examinar-se?
Bueno, els alumnes...
Alumnes lliures n'hi ha?
Sí, alumnes lliures n'hi ha i de totes les edats. Vull dir, nosaltres en el Conservatori de Manacor, els alumnes comencen en 4 anys a fer música i moviment, és el que és iniciació a la música, o sensibilització a la música, i tenim alumnes que és major, més major, pot tenir 70 i molt d'anys.
Ah, sí?
Sí, i passa molt degut de venir a classes de piano i nosaltres li donem... Bueno, li feim classes, el mateix professor que fa classes al millor alumne de quart de professional de piano també fa classes en l'alumne de major que ve a classes de piano.
Hem parlat que vostè és intèrpret, hem parlat que també és professor, i ara m'agradaria que me digués quina música escolta vostè normalment quan no fa feina, quan no se dedica a ensenyar o a tocar música. Vostè quan escolta música en el cotxe, quan ha vingut cap aquí, perquè vostè viu a Porto Colom.
Exacte.
Quan ha vingut cap aquí, cap als estudis d'IB3, quina música escolta dins el cotxe?
Jo quan venia, escoltava la ràdio, escoltava IB3, escoltava el programa que feien abans, però dins el cotxe... això, sobretot, com tothom, suposo que va per èpoques... Quan preparo un programa, a vegades escolt diverses versions de les obres que vaig a tocar, i si no, sempre normalment estic escoltant els concerts per 2, 3 i 4 claves de Bach.
Ah, sí?
Sí, però jo sempre és una música... A més, quan un escolta molt aquesta música, sents els diferents colors dels diferents claves que estan tocant cada moment, i és una... és el que més m'agrada de tot.
Però per acomiadar, a vostè ha triat una de les suites orquestrals de Bach.
Sí.
La número 2.
La número 2, en si menor.
I per què aquesta tria?
Perquè crec que és una de les obres més sublims que s'han escrit, perquè la meva filla que toca la flauta, que té 8 anys, està enamoradíssima de la Badinerí, i és una obra que sempre l'he trobada molt, molt completa i molt, molt lluminosa, molt ben escrita. I sempre he disfrutat d'escoltar-la.
Jaume Tomàs, ha estat un plaer tenir-lo avui vespre aquí.
Moltes gràcies.
Ens acomiadarem aquesta conversa. Ara continuarem després amb en Joan Roca, si vostè vol quedar, fins que acabi el programa. Està més
aquí
que convidat.
Quedaré a escoltar.
Idò, sentim per acabar aquest bloc un fragment d'obertura de la suite orquestral número 2 de Johann Sebastian Bach. realment, senyor Tomàs, mos hem equivocat i han dit que sonaria l'obertura de la suite número 2 i sona el concert de Brandenburg número 3.
Que també m'agrada moltíssim.
Que també me sap greu.
Està més que perdonat.
Moltíssimes de gràcies. Ho deim als oients, però si de cas qualcú pensava que diu, i mos han dit una cosa i sona una altra. Efectivament, el que sonava no era exactament el que havien dit. Està sonant era el concert de Brandenburg número 3 amb una versió d'en Carl Richter. Havien dit que sonaria la suite número 2, però si li va bé així.
Bach sempre és benvingut.
Bach sempre és benvingut. Joan Roca, molts disculpes també.
Oh, per suposat.
Idò, amics, fem una petita pausa i entrarem ja i passarem de Bach a Verdi.
A Verdi.
IB3 Ràdio. La ruta d'Orfeu. Pere Estelric. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
Una remesa de plátanos procedente de Colombia se encontraron más de 100 kilos de cocaína.
Tampoc ho han inventat els colombians, això, eh? A les Illes Balears fa molt de temps que s'hi ofereix fruit amb cocaína. Fins i tot el Miquel Montoro va fer un vídeo dels seus.
Avui vos explicarem les taronges. Això d'aquí.
Sí, la coca.
Aquesta blanquinó.
Ah, exacte.
Això és el que cura els constipats.
Ah, mira.
L'oasi. El racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
I d'ai no, això no se'n lleva.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
La ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio. Amb Pere Estelric.
Joan Roca, tot teu.
Sí, dèiem que podria haver estat La Maledicció, però va ser Rigoletto. Jo crec que va millor així, perquè és un nom preciós. Però si atenem a la trama, a la història, a l'argument, el més coherent era La Maledicció, perquè tot gira entorn d'una maledicció. Mira, ara fa 10 dies, 9 dies, precisament exactes, va fer 10 anys aquesta òpera, perquè se va estrenar a Venècia, a la Fenice, que és un teatre molt solera operística, un 11 de març de 1851, va ser l'estrena d'aquest Rigoletto de Verdi, basada en una obra de Víctor Hugo, de Guasamus, el rei se diverteix, i és un exemple de com la censura va haver d'empenyar Verdi i el seu llibretista que envia un poquet els personatges, perquè res més que els personatges, se trobes un poc la mateixa, en lloc de ser el rei Francesc I Valois, que era un llibertí, era un famallut, era un caçador professional de dones, el va convertir Verdi en el duc de Màntua. Un poquet més, diguem-ne, més bòdol per la censura.
Però és una obra... Màntua hi havia un acord molt musical.
Efectivament, sí, és un dels bressols de l'òpera, també per altra banda. Jo diria que és una fita importantíssima a la història de la música operística i a la vida de l'obra de Verdi. Hi ha diferents Verdis i hi ha un punt d'inflexió amb aquesta. Comença el gran Verdi. És una òpera que té una grandíssima força teatral i dramàtica i començarem sentint el preludi, que no és una obertura, és molt breu. Veureu quina càrrega dramàtica té i quina escenografia o quina força escenogràfica té aquesta òpera que serà una de les primeres troballes perquè fa un personatge de gran profunditat dramàtica que és Rigoletto. Sentim aquest preludi.
Thank you.
Quina càrrega dramàtica, quina creació d'expectatives, quina força aquesta música. És una gran obra, una gran òpera, un gran compositor i un gran, diríem, elenco, perquè, déu-n'hi-do, fixeu-vos quins noms. En Rafael Sabatuta, en Rafael Gubelic, llavors na Renata, na Fiorenza, en Fischer, en Dietrich, en Carlo Bergonzi, Nivo Vinco, fins i tot, sí, de baix, fent d'espera futxira, que no sentirem. Renata Scotto, per tant, Fiorenza Cosotto, Dietrich Fischer Descau, fent de Rigoletto, i Carlo Bergonzi, que era compatriota de Verdi, va néixer a prop de Busseto. El que passa que Verdi, quan va néixer a Busseto, va néixer francès. I Carlo Bergonzi no, va néixer italià, ja, evidentment.
El curiós d'això és que el gran paper és de baríton, no és de tenor.
Sí. Jo diria que és el primer gran personatge amb un gran... Els personatges, la música operística del mercantisme, eren molt maniqueus, eren molt arquetípics, molt esquemàtics, molt simples. Eren encara pràcticament els fins que cantaven. I aquest no. És un personatge que té una gran profunditat i molt de matisos. És una òpera... A mi m'agrada moltíssim, Rigoletto, perquè, a més, jo crec que té algunes grans virtuts. Primera, per començar, els noms. Té uns noms de personatges senzillament fascinants. Fixeu-vos, Rigoletto. Quina musicalitat que té aquest nom. Llavors, Gilda, que és la seva filla, a banda que Gilda fos altres coses. Llavors, es para Fucile, que és el més noble de tots. És així... i és el més honest, podríem dir. I llavors, Sàlies, que fa servir el duc de Màntua. El duc de Màntua és un caçador nocturn, com aquell...
És un d'aquests un poc indesitjables.
Sí, mira, com aquell quan sortia de Palau, anava de caça, que se feia dir Juan Sumer.
Sí, sí.
Tots coneixem la banquiera, o qui és, encara. I doncs ell se feia dir Gualtier Maldé. Quin nom, quan que estaves jovenetes no era el duc de Màntua, era en Gualtier Maldé. A part d'això, és una òpera interessant perquè té, podem dir, el primer gran hit de la història. Llavors sentirem. I llavors té, perquè va, el quartet més perfecte que jo crec que s'ha escrit mai en el segle XIX dins l'àmbit operístic. El sentirem més tard. Però.
Fa un mes també van sentir un quartet d'altíssim nivell.
Sí, de Fidelio. Jo no sé quin dels dos. Mira, jo te diria una cosa, ara vaig a dir una barbaritat, crec que m'agrada més aquest.
No és cap barbaritat.
Crec que m'agrada. Crec que és...
Beethoven te perdona.
Sí, crec que aquest, en termes operístics, com a quartet, crec que és la perfecció. M'he estat a sentir-me. Mira, sentirem ara una àrea de soprano, de Gilda, és la Renata Scotto, quan ella fa referència en el bellíssim nom d'Escleronda, que és en Gualtier Maldé, no sap ella que és el duc de Màntua, que té unes intencions bastant obscenes.
Parisiamo, io la lingua, e gli ha il pugnale, l'uomo solito.
Renata Scotto, té una veu
no, ha canviat la veu, no.
Ui, no, això són coses de directe.
Sentirem després en Renata Scotto, aquesta és en Dietrich Fischer-Dieskau,
inconfusible,
que és tan bon home, tan cara de bon home, que fent de Rigoletto, no sé, és com Jesse Norman fent de Butterfly, que no te l'acabes de creure massa, això de coses d'escàsting. Ara la veu és impressionant. Aquesta era una intervenció de Rigoletto quan diu allò de parisiamo, és a dir, som iguals. Ell se dedica, el duc, que és el seu cap, se dedica a matar gent amb un guinevet, i jo som una llengua viperina, me dedica a matar gent amb... És un personatge torturat, és un japerut per de fora, i ja per de dins, i fa aquesta reflexió tan profunda que ara seguirem sentint sobre la seva, diguem-ne, naturalesa i la seva desgràcia i el destí que l'espera.
Seguim amb aquesta mateixa, amb aquest mateix tall.
Io la lingua e gli ha il pugnale l'uomo solito. Spegne.
natura vi scellerata mi faceste voi. Rabbia essere difforme, rabbia essere buffone. Non poter, non poterà.
En Joan Pons deia que en Verdi només per haver fet aquesta música, ell era baríton, bé, encara és baríton, però vull dir, ja està retirat, només per això ja valia la pena que Verdi hagués nascut.
Quants rigolettos digué fer, Joan
Pons? Ui, molts. És un dels grans rigolettos dels darrers 40 anys, segurament. Joan Pons, menorquí. Ara sí sentirem en Renat Escoto, amb aquesta intervenció, aquesta àrea preciosa, Gualtier Maldé.
Caro nome.
Caro nome. Estava inspirat Verdi, perquè entre sí. Això, llavors, dos anys més tard, Traviata, que a mi m'agrada moltíssim, sí. Té el problema que està tan manejada que... I Trovador, que vaja, Déu-n'hi-do. Trovador, Traviata i Rigoletto. Res, en dos anyets va fer aquestes tres...
Brutals.
Va enfornar aquestes tres meravelles.
Són capo lavoros, que diríem, sí. Italians.
Ara ves hit. Allò de la dona immòbile qual piuma al vento muda d'accento e di pensier. Tanta raó tenia Verdi, El que passa que no va acabar de dir que els homes també som iguals, exactament iguals, també mudam d'accento e di pensar amb molta facilitat, i per tant som volàtils, canviants, irracionals, imprevisibles i per tant molt poc fiables. El Duc de Màntua quan mostra com a mascle alfa que és el seu masclisme militant i diu aquestes coses tan lletges.
La donna è mobile, quel piuma al vento muta d'accento.
sempre un amabile leggiadro viso, il pianto in viso, menzognero, la donna è mobile, qual più mal tempo, muta da cento, e di pensier.
Coses molt lletges, però li perdonam, perquè ho diu tan bé, encantat, en Carlo Bergonzi, que és un gran cantant verdià. Bé, hem sentit Rigoletto, cantant aquella funesta, quasi intervenció seva del primer acte, hem sentit Gilda, hem sentit el Duc de Màntua, i ara sentirem tots tres junts, més la Magdalena, que és la germana del pare Fuchsilla, que és una prostituta, amb un quartet fascinant. Comença ell, el Duc de Màntua, en la seva entrada, que és aristocràtica, però també un rintintint que denota les seves intencions perverses. Llavors, Magdalena, que és una prostituta, que s'entreu la música pròpia per ella. Llavors, una Gilda dolguda, perquè veu que el Duc de Màntua l'està enganant. I llavors, son pare, en Rigoletto, que afegeix amb suficiència. Veus? Jo t'ho vaig dir. Un quartet que, sincerament,
és sublim.
És molt mal de superar. Sentim.
Bella filia dell'amor, son te vezzi tuoi, con un detto sol tu puoi, le mie pene consolar, vieni senti del mio cuore il frequente palpito. E con un detto, sol tu puoi, le mie pene
piangere non va. Oh,
obligat sentir-ho sense...
Complet. No podíem entrar aquesta...
Joan
aquesta
Roja, joia. Moltes gràcies.
A tu.
Fins el mes que ve. Jaume Tomàs, ha estat un plaer tenir-lo avui aquí.
És plaer, també.
Si li ha agradat estar amb nosaltres.
He disfrutat.
Hem sentit música, mos hem equivocat una mica, però vaja. Amics, tornarem diumenge. Això és La Ruta d'Orfeu. Bona nit.